costa, però quan es calenta, es calenta. Mal fet, evidentment mal fet. De les coses que hem escoltat, els insults, de la primera, el primer tall,
s'ha
equivocat, s'equivoca clarament. S'equivoca clarament. Jo crec que això ho ha rectificat, perquè no recordo molts més casos.
No, això queda clar, l'evolució de Neymar.
Perquè no tira un penal, no? Però que hi ha moltes coses que ha de millorar, sí. Ara bé...
que els altres són uns salvatges i els àrbitres...
No, castiguem-lo quan ho fa malament.
Totalment.
Quan ho fa a la seva manera, no. Perquè jo torno a repetir, fer-li un barret a un tio està dintre el reglament.
Però si això ho fes amb la samarreta al Madrid... Si Neymar jugués amb el Madrid...
Escolta, no ho sé. No sé el que passaria.
El Puc igual es posaria per les parets amb Neymar.
No ho sé, o potser però... no. Vés a saber, és que no ho sé. A mi, per exemple, és que hi ha gent que ho ha comparat amb Cristiano Ronaldo.
No, la jugada...
Cristiano Ronaldo és diferent, perquè Cristiano Ronaldo el que fa és...
Bicicleta, sí.
No, una bicicleta de Cristiano Ronaldo, bueno, doncs fa una bicicleta. No, escolta, i després, ja, malament.
La jugada...
Però, perdona, el camí no m'agrada de Cristiano Ronaldo és... Bueno, no m'agrada, el camí crec que és criticable de Cristiano Ronaldo és l'actitud xulesca de celebrar un gol. Això sí que és catxundejar-se al rival. Un cop passat el gol, anar a fer-li... Allò tan lamentable i fastigós que fa.
A part de passar dels seus companys, olímpicament, quan
estàs jugant,
passades.
Intentar fer servir el teu talent, hòstia, crec que no té comparació.
No, jo anava a dir que de la famosa jugada de la final de Copa entenc perfectament la reacció de Bustinza, perquè jo faria el mateix.
Falta.
I és més, si m'ho tornes a fer, t'envio a la segona graderia, que veurem si m'ho tornaràs a repetir. El que no és de rebut és les amenaces dels jugadors de l'Atleti de Bilbao.
Exacte.
S'hauria d'acabat amb la falta.
S'hauria d'acabat amb la falta.
La xiula,
el que no és de rebut és les amenaces, perquè allà algun jugador de l'Atlètic hauria d'haver anat al carrer per amenaçar un professional.
I que estava al terra, li van tocar la cara.
Sí, sí. Allà hauria algun jugador de l'Atlètic hauria d'acabat al carrer. Entenc la reacció de Bustinza i amb accions com aquestes Neymar es guanyarà més d'una entrada, més d'una segada aquestes desproporcionades del d'això, però que forma part d'aquest codi que hi ha en el món del futbol, el que no és de rebut és que vinguin altres jugadors i comencin a amenaçar com si això fos la llei del talion.
Deixeu-me dir que això té una part positiva també, i jo com a mínim ho veig així i estic molt content, i ja sé que no seria la notícia per estar-ho, però a mi m'agrada que Neymar descansi. A mi m'agrada, jo sóc dels que quan li pregunten què vols que passi a la Copa Amèrica, i ja sé que sí.
Dani, podem treure ja Real Madrid.
Sí, treu.
Crec que és la quarta vegada que veiem...
Com és que està posat això?
És que quan he arribat estaven fent el partit de bàsquet, però és que ara veig que tornen a estar ja en el primer quart.
Les dues teles van... No, perquè les dues teles van al mateix comandament.
Que en giro em trobo el mateix.
Si ara trec el bàsquet, puc treure el Brasil-Venezuela i no m'interessa.
Mira, no sé què dir-te.
No m'interessa perquè haig de donar pas al Pau Ramírez, que el tinc allà, ara el saludo. Però dic que jo sóc dels
ara,
que...
Ara entra l'Edu aquí i es fa càrrec de la nostra situació. Ara, ja està.
Puc
ja
i Canut, jo igual...
Posa el canal que vulguis de baix, però...
Golf.
No, golf no.
No és open, sí, golf,
no. No, que et distreus.
Estan jugant la quarta jornada.
Futbol distreus. Sala tampoc, tanca'l, si no. Que si no, acaben sortint pel·lícules d'alt contingut eròtic.
Sí, però doncs tampoc està malament.
No, perquè llavors els tertulians se'n despisten. I els pregunto per Neymar i estan mirant allà els temes.
Freddy.
No, tregui, no posi Rocco Siffredi. Dic que Puc i potser jo sóc una mica cabron, però jo sóc dels que quan em pregunten què vull que passi a la Copa Amèrica, jo és que eliminin a Brasil i Argentina,
no, Argentina
i a tots,
no,
que descansi.
Vull que guanyi Argentina, mira...
Ja, però que no es lesionin i que no això, es desgastin.
Punt número 1, estic d'acord amb tu...
No, és una competició de risc, eh?
D'altíssim risc. Punt número 1, estic d'acord amb tu que la part positiva del que... Mira, Colin Montgomery, que va el seu recorregut, gran mèrit, senyor veterano ja, que s'ha sacrificat pel US Open, per haver guanyat l'US Open Senior. Ja ha passat el tall. Primer, punt número 1, estic d'acord amb tu que té la part positiva de que Neymar arribarà una mica més descansat, perquè hi ha molt poques dates des del final de la Copa Amèrica a l'inici de la competició. El Barça ha de jugar la Supercopa Europa a Tbilisi amb el Sevilla el dia 11 d'agost, i abans és possible que li col·loquin algun partit l'anada de la Supercopa d'Espanya. Punt número 2. La temporada passada jo em vaig manifestar públicament en aquestes tertúlies contrària que Argentina guanyés el Mundial, sí, i que qualsevol equip en jugadors del Barça guanyessin el Mundial. Em vaig penedir d'haver expressat...
Sí, doncs ens ha anat bé, eh?
Però jo crec que hauria sigut bo per Messi guanyar...
No, és bo que li quedi encara la fita del Mundial i que continuï allò tan endollat fins que no arribi la pròxima cita del Mundial. No, bueno, ja va anar bé.
La conclusió que volia arribar, potser té raó Lluís, que ja va bé que hagi perdut el Mundial, però... que ja queda lleig dir-ho així, eh? Però bueno, la conclusió on volia arribar és que jo ara vaig amb Messi.
Ara vols que guanyi la Copa.
Sí. Vaig amb Messi...
Qui t'entengui que et compri.
Incondicionalment. Però,
okay. 12 i 10 minuts, hem parlat molta estona de Neymar, i Neymar està fent...
Bueno, perquè sóc una persona inconsistent i...
No, però això està bé.
Que es mou per impuls voluble.
Això et dona el teu segell personal intransferible. Dic que hem parlat molt de Neymar i Neymar està fent el mateix que està fent el Pau Ramírez ara mateix, que és veure com a espectador, en el cas del Pau com a periodista, el Brasil 1, Venezuela 0 a la Copa Amèrica. Pau, com estàs? Bona nit.
Què tal, Dani? Bona nit.
Com va aquest partit?
Doncs, de moment, guanya el Brasil 1-0. Estem ara al minut 39 i mig. Un gol que ha fet molt aviat el capità Thiago Silva, en rematar un córner de Robinho. Sol des de l'àrea ha fet l'1-0 i des de llavors el Brasil controla amb certa comoditat, jo crec, el partit. No és que ataqui així constantment, però controla, no se'ls veu nerviosos. Venezuela ara mateix està obligada a fer un gol per no quedar eliminada. Recordem que amb la combinació de resultats Venezuela ara mateix seria l'equip eliminat d'aquest grup. I el Brasil, doncs, ara mateix jo crec que té el partit força controlat. No creen gaire perill als venezolans.
Quina lectura s'ha fet allà, quina repercussió s'ha fet allà, i allà vull dir a Xile, però també sobretot al Brasil, on tu ets corresponsal de RAC1 i on saps perfectament tota la repercussió que té allà la figura de Neymar. Què s'ha dit i què es diu encara del que va passar i d'aquesta sanció de quatre partits, Pau?
Mira, el que té de dir primer és que és un autèntic caos i una autèntica confusió a tota la informació que rodeja la sanció i el recurs, perquè hi ha informacions que diuen que la CBF ha presentat un recurs, altres surten ara dient que el recurs el presentaran davant. No se sap res, ni què és el que ha argumentat la CBF, ni si ha presentat el recurs.
Però això ja passava, Pau, te'n recordes dijous, que és l'última vegada que jo vaig parlar amb tu, i tu ja em deies que en teoria la sanció era d'un, però que podia ser de dos, que no quedava clar que el web de la CBF era, o el web de la Conmebol, en la versió en portuguès deia una cosa de la sanció i en la versió en castellà deia una altra.
Sí, no, és que és un caos des del principi, i ara, bueno, el tema aquest ja ha quedat finalment resolt, no? Un per l'acumulació de targetes i tres per la vermella que va veure els vestidors, i a partir d'aquí, ara, el gran debat és què ha passat amb el recurs. Tu parles amb la premsa brasilera, que està ben connectada, diguem, amb la CBF, uns et diuen que sí, els altres et diuen que no, ningú sap res, és un autèntic caos. La CBF aquí està sense representant, el de premsa gairebé no diu res, la Conmebol no obre boca, per tant, estem tots aquí preguntant tot el dia, però no, ningú treu l'aigua clara del que passa. Ara diuen, bueno, en teoria havien de presentar el recurs. Avui ha sortit que la CBF no va entregar el recurs, que ho farà demà. Per tant, la possible resolució, que el comitè de disciplina s'ha d'estudiar, no sortiria fins dimarts, és un autèntic caos, i jo ara mateix no m'atreveixo a dir si l'han presentat o no, perquè no ho sé. És a dir, unes versions et diuen que sí i altres et diuen que no.
Més enllà d'això, Pau, més enllà de la informació precisa al detall, com es veu a Neymar? Es veu com a víctima o es veu com a butxí?
Com a butxí, perquè els pals que li han caigut, sobretot al Brasil, són molt forts, molt grans, van a parell, des de que no està capacitat per dur el braçalet de la Seleção, que, bueno, la tensió, la falta de preparació psicològica després del partit, els nervis, que en cap moment justifiquen l'acció que van fer... És que és tot junt, no? El mal joc de Brasil, que ja no enganxa l'afició... se li afegeix que la seva única estrella a nivell mundial, doncs, causa la tangana que va causar. És tot un conjunt de coses que realment fan que la premsa sigui ara mateix molt, molt dura amb la selecció. I Neymar, que fins ara era l'únic que se salvava, no?, de les crítiques, al mal joc, als mals resultats de la selecció, doncs aquesta tangana no l'ha ajudat gens, i és a l'asa dels cops ara mateix. Ningú justifica ni demanen que rebaixi la sanció. Com a molt esperen a que li caigui un partit menys, per tant seria tres partits. Si juguen la final o arriben a semifinals, vol dir que podria disputar la final o el partit pel tercer i quart lloc, però ara mateix ningú dona per fet, i és bastant probable que Neymar ja no torni a jugar en aquesta Copa Amèrica.
Déu-n'hi-do. Et deixo que segueixis gaudint d'aquest Brasil 1, Venezuela 0. Gràcies per la feina, Pau. Fins ara.
Fins ara.
Un minut per un quart d'una. Jo ho entenc, eh? O sigui, vull dir que nosaltres el defensem perquè és nostre, perquè és un jugador del Barça i tal, però que jo entenc que el Brasil estigui, no sé si tant com per dir que no està capacitat per portar el braçalet de la selecció, perquè la selecció del Brasil està com està i haurien de donar gràcies de tenir un jugador com Neymar,
bueno,
però jo sí que veig que té actituds que, si me les imagines amb l'altra samarreta, estaria dient que és un niñato, que és un no sé què.
Ja, Dani, una gran diferència. Brasil no guanya i el Barça sí.
Sí, sí.
I aleshores, a l'hora de fer la valoració sobre Neymar, pesa molt que sigui un futbolista que està sent determinant al Barça i els el mirem amb uns ulls diferents que els periodistes brasilers, que ara són molt crítics amb la seva selecció perquè no fa un bon futbol, per molt que Neymar seria del poc que podrien salvar.
Com passava amb Messi fa temps.
El partit de l'altre dia va ser infumable, el primer partit, avui dia, amb Perú.
Molt difícil trobar jugadors del Brasil bons a part
d'Animar. El partit d'autos no el vaig veure, però el de Perú sí el vaig seguir. I, hòstia...
Bueno, amb el de Colòmbia, diguem-ne, aquell ni tampoc crec que es va salvar el dia de Colòmbia.
No, suposo que no, per això dic que aquell no l'he vist, el de Colòmbia, però el de Perú, ja dic jo que Neymar va fer un partidàs. I tot el que l'envoltava era misèria, vull dir...
Ens va agafar en directe un tros, fins i tot, amb el Pau. Parlant de polèmiques, Bern, a Madrid la polèmica es diu Sergio Ramos, i sobretot aquest pols entre ell i l'amic Florentino Pérez.
Sí, així és. Hi ha les negociacions de la seva renovació en marxa des de fa temps. No s'acaben de posar d'acord i Ramos ja comença a sonar com a objectiu d'altres clubs europeus. Aquesta tarda els companys del diari AS explicaven que Ramos ja hauria pres la decisió d'abandonar el Madrid aquest estiu. La gota que ha fet vessar el vas ha estat, segons aquestes informacions, el fet que el Madrid no hagi desmentit les paraules de Jordi Majó dient que Sergio Ramos li havia estat ofert.
El tema de Ramos se nos ha ofrecido ya hace tiempo. Si nos ha ofrecido como una baza electoral, ya lo confirmo. Lo que no sé si se ha ofrecido a alguien más, pero por descontado que nosotros no entramos en este juego. Es decir, nosotros no vamos a ser el motivo que le vayamos a dar a Sergio Ramos o a su hermano para subir su caché en el Madrid.
Sergio Ramos acaba contracte el 2017 i ja porta temps molest, com sempre en aquests casos, perquè diu que no se sent valorat. Mm. El que també ha empipat Ramos han estat les filtracions que Florentino ha anat fent als mitjans de Madrid, dient que el problema de l'estancament de les negociacions era el tema econòmic, deixant-lo malament davant l'afició. Per tot això, a Madrid apunten que Ramos estaria disposat a marxar i fitxar per un altre club cobrant 6 milions d'euros, el mateix que cobren aquests moments a Madrid. La relació entre Florentino i el central no és bona, n'hem tingut diferents mostres. Ramos va donar suport a Iker Casillas des que Mourinho comença a deixar-lo a la banqueta, en un moment en què el club, amb Florentino al capdavant, estava entregat al portuguès. I aquest estiu també va qüestionar públicament la decisió del president blanc de prescindir de Carlo Ancelotti.
No soy yo, ¿no?, el más indicado para decidir, ¿no?, ese tipo de decisiones que quizás, pues, en mi caso, pues, a lo mejor no hubiesen sido similares, pero en ese aspecto para eso están los altos cargos, que son los que más saben de esto. Un técnico, pues, te acaba dando un equilibrio, te acaba dando una estabilidad y prácticamente conocer bien al vestuario, conocer cada situación y cada momento que atraviesa los futbolistas individualmente. Yo creo que a la hora de manejarlo, pues siempre es bueno, ¿no? Que cuanto más tiempo esté el entrenador, pues será mucho mejor para el grupo, pero bueno, cuando se hacen cambios porque quizás piensen que es la solución y bueno, nosotros solo debemos adaptarnos a los que toman esas decisiones.
D'altra banda, a finals del 2013 hi va haver una enganxada quan el central va demanar una millora de contracte i Florentino li va dir que si portava 65 milions d'euros el deixava marxar fins i tot al Barça. De la possibilitat de veure Ramos amb la samarreta al Barça, avui Jordi Alba n'ha parlat, el lateral no ho veu factible.
Yo no jugaría nunca en el Madrid, por sentimiento al Barcelona y por lo que siento yo. Él, no sé si jugaría o no en el Barcelona, pero bueno, a mí me interesan los que estén en el Barcelona. Yo me llevo fenomenal con Sergio y le deseo lo mejor, pero no creo que venga el Barcelona.
Pel que fa a Florentino Pérez, tal com va explicar en Carles Fite divendres al Tu Diràs, el president blanc està molt fart amb les exigències de Ramos, que demana uns 10 milions per temporada pels propers 5 anys, i els oferiments a altres equips a través del seu germà i representant. Per tot això, si a Florentino li arriba una oferta per Ramos, el més probable és que el central acabi marxant. El problema per Florentino és que Ramos és un dels jugadors més estimats per l'afició blanca.
Tinc diverses qüestions. La primera, hi ha hagut un moment de la tarda on ens hem plantejat fer exactament aquesta, la pregunta als oients, al Twitter, al Facebook i al correu electrònic. Al final hem entès que no. I m'imagino la resposta, jo la tinc molt clara, però la faré igualment. Joan Puqui i Lluís Canut, fitxaríeu Sergio Ramos pel Barça?
Jo sí.
Tu sí?
Sí, sí.
Jo també.
És que futbolísticament és molt bo.
És molt bo.
El problema seria el preu, l'edat, el
mar... Bueno, 29 anys, tampoc és que sigui tan gran.
29 o 30?
Jo crec que he llegit avui que quan ell acaba el contracte el 17 tindrà 31 anys.
Però que segurament hi ha altres
igual
moments...
Vaig errat, jo és el que he llegit avui a Mundo Deportivo, sí, perquè sí, a més es parla molt...
Sí, sí, té 29, 30 de març del 86.
Es parla molt de que el United el vol utilitzar a De Gea una miqueta com a moneda a canvi, per fitxar a Sergio Ramos, ja que el Madrid va tan darrere al porter del United, doncs el United estaria disposat a fer la negociació a canvi també de que De Gea rebaixés el preu del traspàs de Sergio Ramos a l'equip del Trafford.
La següent seria, ho veieu possible? No, no, no. És impossible,
el Barça.
No? Que Sergio Ramos jugui al Barça mai.
Ho veig impossible, entre altres motius, perquè caldria negociar amb el Madrid, no? I no crec que el Madrid permeti que Sergio Ramos se vagi al Barça. Perquè la clàusula d'aquest home, quan és?
Crec que 150.
Igual no estem per pagar-la,
no,
eh?
No,
potser,
no, és que no
potser
es pot pagar.
No la pagaríem, eh?
Es pot pagar aquest diner, perquè...
I menys a l'equip que l'haurien de pagar.
És molt de pasta. I això t'implica negociar-la. I negociar-la... El Florentino Pérez no permetria aquesta operació. Per tant, és totalment impossible.
I després hi ha un altre problema que comentava la redacció amb tota seriositat, que és que el Barça està guanyant moltes copes ara i no estem com per anar-les llançant des de l'autobús i anar-les trencant. Per tant, Sergio Ramos aniria liat amb el triplet.
Jo recordo que Sergio Ramos, estant al Sevilla, havia reconegut que ell a casa de la seva habitació tenia un pòster de Carles Puyol, que tenia el seu gran referent, el seu gran ídol. No vull dir que sigui que hagi estat culer, però que sí, el seu gran ídol i el seu gran referent era a Carles Puyol, i probablement en aquells moments al Barça i li va faltar un pèl de decisió, perquè era un jugador que el Sevilla ja apuntava unes grandíssimes condicions d'haver anat una miqueta a apostar per aquest fitxatge, perquè era un jugador molt de recorregut i que indiscutiblement li ha donat molt de rendiment al Real Madrid. El Barça, igual en aquell moment, amb Puyol i Márquez, considerava que tenia coberta ja la posició de central i no ho va considerar oportú apostar pel seu fitxatge, i s'hi va llançar al Real Madrid. Però en aquells moments, jo recordo haver llegit que Sergio Ramos, i ho reconeixia públicament, tenia com a gran referent a Carles Puyol i que tenia un pòster seu a la seva habitació.
Sí, en aquell moment no jugava de lateral, Sergio Ramos?
Sí, jugava a lateral. Jugava a lateral i també al mig del camp. Havia marcat algun gol de falta.
Jo estic d'acord, em consta que el Barça l'havia estat seguint, que el Barça tenia, Sergio Ramos tenia bons informes d'ell, i que el club era un nom que d'alguna manera circulava. També és veritat que en aquella època és l'època bona de l'etapa Ronaldinho, i el Barça estava guanyant dos lligues seguides, la Copa d'Europa de París, i per tant era un gran moment del Barça. Crec que Sergio Ramos se'n va al Madrid justament després de la Champions.
Ens ajuda a guanyar una lliga, no? No hi ha un partit Sevilla-Madrid...
Jo el que sí crec...
Marca un gol, jo crec que ell fitxa pel Madrid la temporada 2004-2005.
Vols dir?
O sigui, la 2005-2006, millor dir.
Això pot ser.
Si el Barça guanya aquella lliga del 2004-2005, tens raó tu, Dani, que ell marca un gol de falta al Sánchez-Pizjuán contra el Madrid, que crec que el Madrid empata...
En una jornada decisiva.
En la jornada, crec que la jornada aquesta contra el Llevant, que el Barça després és campió al camp del Llevant.
Sí, és aquell dia.
Però la qüestió que el Barça no va fer el pas, perquè en aquell moment la diguéssim que la plantilla
2005,
del Barça estava ben
2006, cobrera. Fitxa pel Madrid, perdó.
Que és quan Ronaldinho el deixa retratat en aquelles dues famoses jugades del Bernabéu.
Jo flipo, Casillas,
sí, i tal. Sí. Total, que no va coincidir un moment de necessitat del Barça amb el moment que...
La tenia més el
Ramos,
Madrid.
Que Ramos estava disponible, per alguna manera. Ara mateix jo crec que és impossible que vingui el Barça. Jo reparteixo que... Jo no crec que hi hagi una millor parella de centrals al món que Piqué Ramos.
Estic bastant d'acord.
Recordo fa un parell d'anys que una vegada li van preguntar a Sandro Rosell que si fitxaria algun jugador al Madrid, i va dir a un, dir el nom, però referia a Sergio Ramos.
Però això funciona així? O sigui, jo estic enfadat amb Florentino i tal, llavors el meu germà i representant es va oferint a candidats a la presidència del Barça?
Bueno, escolta'm, això va passar amb Figo.
No, ja ho sé.
Això va passar amb Figo.
No, amb Figo va ser més bèstia.
El que passa és que Florentino el va lligar bé amb aquella famosa clàusula. No, d'entrada no és que el va lligar bé, li va apoquinar 500 milions de peles, perquè s'entén el senyor Cruyff, que sap que diu, que coneix molt bé la història. El va lligar pagant-li 500 milions de les antigues pessetes a Luis Figo a través del seu representant, que era un tal Veiga. I allò el penalitzava, si no complia, que havia de pagar 5.000 milions. Però és que això és tan vell com el futbol, que cada vegada que hi ha unes eleccions... representants o intermediaris es dediquen a anar a oferir als jugadors dels candidats de l'equip contrari, de l'equip adversari, doncs com a suposades bases electorals. Sense anar més lluny, en les eleccions del 2003 va aparèixer el nom d'Iker Casillas. La candidatura Jaume Llaurador va reconèixer que havia tingut contactes amb Iker Casillas, o amb algun nom d'Iker Casillas. En les eleccions del 2006 del Real Madrid, José Antonio Camacho que anava amb aquell directiu, amb aquell candidat que es deia Palacios, no? Aquell, el dels rellotges Viceroy, sí. Deia que tenia lligat un precontracte amb Andrés Iniesta.
Sí, senyor.
I etcètera, etcètera, etcètera. I no vull recordar que, bé, que tenint ja un acord verbal amb el Real Madrid, la candidatura a Joan Laporta en el 2003 se les va enganyar perquè el Manchester United, de la seva web, pengés que reconeixia converses amb la candidatura de Laporta i de Rossell per traspassar a David Beckham, sabent aquella candidatura que Beckham ja ho tenia apamat per fitxar pel Real Madrid. És a dir, que aquest joc sempre ha existit cada vegada que hi ha hagut unes eleccions, no?
I l'altra pregunta és...
D'una banda i de l'altra.
L'altra pregunta és com creieu que acabarà això? Acabarà amb Ramos fora? Ja sé que el Barça no, però vull dir, acabarà amb Ramos al United o simplement arribaran un pacte tàcit i es quedarà amb l'enemic a casa?
Jo crec que acabarà amb renovació milionària de Sergio Ramos.
Sí?
Jo penso que acabarà així.
Cedirà Florentino?
No, és clar, que jo desconec fins a quin punt les relacions entre ells són irreconciliables. Igual que Messi li pot dir a Alves d'on debes estar millor que aquí, jo també crec que Sergio Ramos, posant-me la pell de Sergio Ramos amb tal com la percepció que ell ho tenia del món, millor que el Madrid tampoc segurament pugui estar en molts llocs més. Jo sincerament el desenllaç més factible que veig, si és que les ferides produïdes per tots aquests anys entre Mourinho, Cas Casillas, relacions del president amb el vestidor, que si és el topo, o sigui, tot això, però tot això arrenca de l'època Mourinho, tot aquest mal rotllo del Madrid.
Com sempre.
Com quasi sempre. Aleshores, jo no sé si les ferides que s'han produït mútuament Florentino Pérez i Sergio Ramos són molt profundes. Si no ho són, jo crec que això pot acabar en renovació milionària. Això és
però home, sobre el paper hauria d'acabar així. Ara, també és veritat que Florentino Pérez d'un temps ençà està bastant desenganyat. Ja sobretot a l'acabar la primera etapa com a president del Madrid, ell va sortir bastant escaldat del tracte paternalista que havia tingut cap als futbolistes i la poca resposta que va després tenir l'hora d'abrita per part dels jugadors, que sempre acaben anant a la seva. Ell amb això es va veure bastant desenganyat. I des que ell ha retornat, ell procura mantenir una certa distància amb els jugadors. És una miqueta el que també en el seu moment li va passar a Núñez amb els futbolistes, fins que es va arribar al famós trencament del motí de l'Espèria. I a partir d'aquell moment Núñez va mantenir ja una distància total i absoluta dels jugadors de la plantilla. Del tracte paternalista que havia tingut fins aquell moment, després hi va posar molta distància. I crec que Florentino Pérez està en una etapa semblant i ja no té aquell tracte tan personal, tan paternal amb els jugadors com els tenia abans amb els famosos galàctics.
Queda molt estiu, però no us sorprèn el to baix que de moment manté el Madrid? És a dir, ha arribat Benítez i tal, però jo esperava un galàctic, un cromo, que
no,
encara...
Diuen que en principi no estan per això, fitxaran
però...
a De Gea...
A mi em sorprèn molt que demà no diguin Pogba fitxado.
Però també és veritat que dius, ostres, el Madrid té un gran equip, i una gran plantilla. Madrid té un gran equip i una gran plantilla, és a dir, el que el Madrid espera és que no li torni a passar la llau de lesions d'aquí que estigui havent-hi tota aquesta revolució en el departament mèdic, que hagin canviat del cap dels serveis mèdics.
Ha guanyat aquest any.
No, però a mi no em sorprèn.
Sí, però el Madrid, però Dani, el Madrid, aviam una cosa.
Sí, però jo et dic...
La semifinal de la Champions contra la Juventus la juguen 10 vegades més i de 10...
Que
8 o 9 la passa al Madrid.
M'encanta l'equip del Madrid, però tu t'imagines a Barcelona un any sense guanyar res... I que diríem, no fitxem a ningú perquè tenim una gran plantilla.
Però us oblideu d'un factor, i és el factor... El Madrid ha invertit entre Bale, Benzema, Cristiano Ronaldo...
I James.
James, la temporada passada. Un fotimer de pasta descomunal. Jo em costa pensar que puguin que això sigui infinit. No crec que sigui infinit. Per tant...
És que dius, fitxes a Pogba i en el lloc de qui el poses a jugar.
Però és que a part de que, en qui el poses, el pots posar en lloc de...
Jo no tinc tan clar que a Benítez li agradi Kroos, li agradi Modric i li agradin tots aquests junts.
Però en qualsevol cas, Pogba costa una pasta.
Sí, sí.
Has de pagar 80-90 milions d'euros. I aquí és on jo crec que el Madrid...
Menys el que demana el Mino Raiola.
Clar, aquí sí que és on jo veig el Madrid...
Comissions a part.
Que té... Estudiar la plantilla al Madrid, si no traspassa algú... Si no traspassa algú i ell ajoreix una mica el cost de les amortitzacions i el cost del salari...
La massa salarial.
Clar. Com pot incorporar un altre tio? Jo ho veig difícil. I en el cas del Barça sembla similar.
Però el Barça és del límit en aquests moments. Clar.
Per això el cas Pogba, per exemple, el Barça, com que no vindria fins aquí dues temporades, perquè no el podríem inscriure ara, doncs mira, encara seria una possibilitat, però és que en el cas del Madrid ara mateix, un gran fitxatge, si tu no et desprens abans, o de Bale o de Benzema o de Cristiano Ronaldo, que no, tampoc ho veig que estiguin per la labor, pues ho veig complicat.
Per això, els jugadors que sonen pel Madrid, Lucas Viglia, Nainggolan, no sé, Krikoviak del Sevilla, està bé, és un jugador... Estic molt sorprès
bueno,
amb el
jugadors,
to...
jugadors més per Phil Benítez que sí, no pas cromos de Florentino Pérez.
Però em sorprèn que Florentino vagi per aquesta via, perquè jo pensava que el que faria és les dues coses, Benítez i els cromos. I no, no, sembla que és Benítez i,
però Benítez
i no hi ha cromo.
Va dir que ell es desmarcava del tema fitxatges. Quan es va presentar Benítez va dir jo el que em donguin. Suposo que ell Benítez ho diu, vull un jugador d'aquest perfil, un jugador d'aquest perfil, un jugador d'aquest perfil. Però Benítez ho va dir, jo no em ficaré amb el tema de fitxatges. Jo, insisteixo, jo crec que va més pel tema econòmic.
No, amb això ja s'hi posa el seu representant. García Quillón.
Fitxatges, vale.
Que sempre n'acaba fitxant jugadors de la cartera.
Pepe Reina va allà on va...
On va Benítez.
On va Benítez.
No el veig al Madrid, no el veig al Benito.
No sé.
I Callejón, i Albiol, sí, i tots aquests eren del mateix representant de Benítez.
En fi, ja veurem quina pinta ens farà el Madrid la temporada que ve i ja veurem si acaben fitxant algun cromo o no. Com a mínim, escoltem ara mateix la polèmica amb Sergio Ramos i la possibilitat de que el futbolista blanc acabi o al United, que diuen que el teu amic Van Gaal el vol,
sí,
o...
Sí. I a l'equip, això posen a De Gea com a moneda de canvi.
Sí, sí.
O... Que Van Gaal no és tonto, eh?
No és tonto.
Passa que hi ha una diferència. Hi ha una diferència, Joan, que De Gea acaba contracte el 2016 i no ha volgut renovar, i Cristiano Ronaldo encara té 2 anys més de contracte.
A mi em sembla que tu canvies Ramos per De Gea i surts perdent, però en fi,
no.
Si ets al Madrid, eh?
No, però...
Encara que...
A més, hi ha una cosa força curiosa. Lo poc que es cotitzen els porters en el mercat, quan és una peça...
Bàsica.
Jo diria tan bàsica com pugui ser un moment donat la del davanter centre.
Però De Gea vols dir que és un porter solvent?
A mi em genera molts dubtes, a mi també.
Bueno,
em sembla que... un bon porter, però no em
sí,
sembla...
Sí, però el Barça aquí l'ha encertat, les coses com siguin.
Sí, també em generava molts dubtes.
Sí, però...
Més que De Gea.
Sí, generava dues, però encertat,
sí,
no?
Sí, tant.
En el cas del Madrid, ara mateix, té un problema, perquè no sabem el que passarà.
Jo crec que De Gea és un bon fitxatge, és un molt bon fitxatge.
És un bon porter, però no sé si és el millor porter possible pel Real Madrid. L'Edu, que segueix molt la Premier, li agrada De Gea o no?
De Gea ha estat el millor porter a Anglaterra aquesta temporada. El salt de qualitat de De Gea ha arribat aquesta temporada. No sabem si continuarà, però...
Els porters d'Anglaterra, compta,
perdona, hi ha Courtois, que sí, per mi, juntament amb Neuer, són els dos millors porters que hi ha.
Ha menjat molt, Courtois, com en partits que jo l'he vist. Eh? Sí, que a mi és un porter que m'encantava, sí, l'Atlético de Madrid i el Chelsea.
Qui ha guanyat la Lliga?
No, està clar. L'equip de Courtois.
De fet, a Anglaterra no hi ha debat sobre quin ha estat el millor porter de la Premier aquesta temporada.
I ha deixat a la suplència Peter Cech, eh?
Sí, que per cert sona per l'Arsenal, sí. entre altres equips no arriba.
Cada vegada que surt un porter sona per l'Arsenal.
Sí, clar,
Casillas sona per l'Arsenal.
S'ha cansat de guanyar títols, el tio.
Bueno, Lehmann.
S'ha cansat de guanyar.
Que cabron que ets, amb tot el respecte i amb tot el...
Vaya paquet.
Entre Lehmann i Almunia...
No, Lehmann a mi m'encantava, em sembla el millor porter que ha tingut l'Arsenal els últims anys. Almunia lamentable i
Simon.
Almunia té un company que diu, i amb raó, que no entenc com encara no se l'ha convidat al Gamper perquè se li faci un homenatge.
És el gran guanyador de París. El gran culer de París.
El gol de Belletti se'l fica ell, la pilota no va fora.
Totalment.
Això és com dir que Víctor Valdés... És com dir que Henry hauria d'haver vingut al Gamper, també.
També, perquè, però clar, el que perdona Henry... Bueno, sí, no, és molt greu.
Bueno, el que perdona Henry li para Víctor Valdés, però
seria molt dubtós.
Jo crec que Belletti no hagués somiat mai fer el gol que va fer, i efectivament és gràcies al porter suplent, però aquell dia va haver de... aparèixer com a titular de l'Arsenal, com a titular, no, substituint Lehmann després de l'expulsió. Va, tornem, marxem del 2006 i tornem al present per acabar la tertúlia amb un nou equip de primera, i no és el que es preveia, perquè
pio.
El Saragossa a principi tenia les de guanyar, però la Unió Deportiva Las Palmas serà qui pugi a la màxima categoria del futbol espanyol.
Doncs sí, perquè avui ha guanyat aquesta final de la promoció d'ascens. Havia perdut 3-1 a la Romareda. Avui ha fet just el resultat que necessitava, 2-0, amb gols de Roque Mesa a la primera meitat i de l'ex del Barça B, el davanter argentí Sergio Chino Araujo, a la segona, més cap al final, al minut 80. 2-0 i Las Palmas superant el tràngol de la temporada passada, fa un any, per aquestes dates. També jugava la promoció d'ascens, la final, a casa, i va perdre contra el Còrdoba en un gol, Còrdoba del Xapi Ferrer, un gol d'Uli Dávila a les acaballes del partit. Avui ha planejat aquest fantasma quan el Saragossa ha tingut alguna falta en els últims moments, però realment, i malgrat un pal del català Albert Dorca, A la primera part, quan el resultat era d'1 a 0, Les Palmes ha estat superior, ha tingut més oportunitats i ha merescut...
Avui no en surt del camp a celebrar-ho abans d'hora.
No, avui no.
Com els va passar l'any passat.
Avui hi ha hagut
celebració abans.
Mínima invasió de camp ja amb l'ascens absolutament confirmat. Tot i que, tenint en compte el que havia passat l'any passat, avui ho han controlat bastant. I, evidentment, una alegria boja, entre altres coses, perquè fa 13 anys que no juguen a primera divisió i Les Palmes torna a primera. S'estrenarà a primera aquest estadi Gran Canària, perquè l'última vegada encara jugaven a l'Insular. I un home feliç, un home que ha aconseguit el seu segon ascens a primera, Paco Herrera, ja havia pujat al Celta fa unes temporades, ara ha pujat Les Palmes patint. Ho admetia ell en declaracions al Plus.
Este año era distinto. ¿Por qué? El año pasado la gente vino a disfrutar. Y este año hemos venido a pelear. Porque era lo que tocaba con un 2-0. Estaba convencido. Al final ha sido un milagro. Pero Las Palmas solamente puede subir sufriendo.
Això era el que deia Paco Herrera.
Algú pot dir la veu, és que està emocionat i afònic.
No, sempre
és així, la veu de Paco Herrera.
És així. Les Palmes, que per cert, per qui no hagi seguit molt la segona divisió aquesta temporada, puja a primera amb un fotimer de jugadors nascuts a la província de Gran Canària, a Les Palmes o a l'illa. De fet, llegíem avui a Twitter que Les Palmes té més jugadors de la seva província que l'Atlètic de Bilbao, ara mateix a la plantilla.
Déu-n'hi-do.
Històrics canaris.
L'Atlètic de Bilbao té canaris?
No, de la província de Biscay. Històrics canaris, històrics de Les Palmes, com Valerón, com Ángel, com Momo, com Aitami, o jugadors...
Guedes, Germán, Tonono, que són els autèntics mites de Les Palmes.
Felipe. Jo era més
Pepe Juan.
El Turu Flores, que era argentí.
Això és modernitat, ja.
Això és més cap aquí.
En fi...
Olafia, Oregui...
Un dels que...
Han tirat tots els jugadors de
Les Palmes. Ja, Valli, Morete...
Les Palmes va quedar segon en una lliga,
I alguna copa.
Ha plogut.
Que la Pedro va arribar a la final contra el Barça, però cap a l'any 69 va quedar segon, Amb tota aquesta gent, amb Guedes, Germán, Tonono, que van ser grans futbolistes de l'escola canària.
Què fèiem tu i jo l'any 69, Edu?
Jo encara no existia.
Jo sí, era petitet, tenia 4 anys.
I l'entrenador era molt ofni.
El Mangas.
Avui...
Així podríem estar fins a les 3. Aprenent història.
Jo m'estaria fins a les 2.
Els de Morete i tal, l'entrenador aleshores, i ara Miguel Muñoz. Els de la final de Copa, Morete, Brindis i Carnaval. Miguel Muñoz, sí, sí, l'entrenador.
Doncs ara una nova fornada de...
Bueno, ara deixa'm acabar, Edu, perquè si t'acaba l'interrompint.
Una nova fornada de futbolistes de Les Palmes, sorgits del planter de Les Palmes, com per exemple el que ha fet l'1-0. Roque Mesa, i que resumia així, amb un inconfusible accent canari, el que sent un futbolista com ell en pujar primer amb l'equip de la seva vida.
Esto es lo que uno ha soñado de pequeño. Crecer aquí, nacer aquí, crecer con esta gente, con tu afición, con tu equipo. Esto es la gloria, es la gloria.
És la glòria, deia Roque Mesa, també molt, molt estimat, el president de Les Palmes, Miguel Ángel Ramírez, que l'han caçat a la gespa després del partit. Tots els futbolistes l'abraçaven i li deien...
L'agredien, sí, perquè sí. De tant que l'estimaven o que li volien celebrar, l'agafaven per la galta i li fotien les empentes.
Celebraven un jugador més. A més, la majoria dels jugadors sí. Li deia te dije que subiríamos, sí, te lo prometí.
Bueno, vale, tranquil.
I al president li han preguntat per Valerón, que aquesta temporada ha jugat a Les Palmes. No ha jugat gaire, però...
40 anys.
Correcte. I el dubte, hi havia el dubte de si es retirava o no aquest estiu. Doncs el president de Les Palmes, Miguel Ángel Ramírez, resol el dubte.
Jugará el año que viene en primera división y se podrá retirar de todos los campos de fútbol de primera división para que toda la afición española pueda darle su último adiós.
Doncs Valerón jugarà la temporada que ve a Les Palmes amb 40-41 anys, ja.
Té 41 anys i segueix tenint la veu d'un nen, Valerón, sí. Que no l'hem escoltat.
Un aplaudiment, sisplau, per Lluís Canut.
Valerón.
Perquè aquest era Lluís Canut imitant Valerón.
Això no ho fas a la tele,
Sí, alguna vez me suelto y salía imitaciones de Valerón.
Home, doncs, jo vull buscar...
M'he deixat un gran canari, que és, a més a més, gran amic meu, encara que d'origen mauritani.
Sorprèn-me.
Gerardo Miranda Concepción. Gran amic meu i grandíssima persona,
Doncs queda fet, però qualsevol cosa que diguis després de la imitació de Valerón ja... O sigui, no,
pensava que anàvem a escoltar un tall de Valerón.
No. Podem dir, ja tenim a tu, no cal.
Podem recordar que amb les Palmes pugen uns altres dos històrics de primera, Betis i Sporting de Gijón. Per desgràcia, ens hagués agradat veure un debutant a primera l'any que ve, com el Girona. No podrà ser, i hi haurà tres històrics, Betis, Sporting, de fet, si hagués pujat el Saragossa també haguessin estat tres, que l'any que ve tornen a primera per començar la Lliga el 14-15 d'agost.
Miro la meva esquerra perquè ja m'imagino la complicitat que busco, no sé si la trobaré o no, però la majoria de culers volien que passés, que pugés les Palmes. No per res, sinó perquè el Saragossa, normalment la Romareda és un camp bastant gos per als culers, i sobretot pels catalans.
I a l'Insular també, en aquesta època que, la que feia al·lusió al Lluís. Jo
tan anti-Catalunya i anti-Barça?
Jo no, anti-Catalunya no, perquè el Barça palmava partits.
Ja, ja, jo recordo molt poques victòries del Barça al camp de les Palmes.
Jo no parlo de victòries, jo parlo d'animadversió.
Animadversió, Dani, a tot arreu la trobes. Vull dir, no només a Saragossa o a València o a Madrid. Te la trobes a tot arreu d'Espanya. Això és així. I els culers de fora de Catalunya ho saben perfectament perquè ho pateixen les seves carns. Això és inevitable, és així.
Però tenia sense que diries
crec que les Palmes... En l'àmbit canari crec que les Palmes és més anticuler que Tenerife. Tenerife és no només per les lligues dels anys 90 del Dream Team, sinó perquè la ciutat de Tenerife és més blaugrana que merengona, i en canvi les Palmes és al revés, són clarament merengons.
És un nou desplaçament per als enviats especials que no coneixem.
No, és un bon desplaçament.
Sí, sí,
les
sí.
Palmes.
Un desplaçament, sobretot si toca la primera
de les 3 hores d'avió, és una miqueta penya.
No, però que és maco viatjar.
I l'efecte ja del Port Franc i de venir amb el transistor i la tele en colors i tal, això ja ha desaparegut.
Però té un parell de dies, el mes de gener, que aquí fot un fred tremendo. I vas allà, la temperatura sobre de Canàries...
L'Edo està salivant.
És un bon viatge.
Jo, primera jornada, jo no conec l'illa. Les Palmes espanyoles.
He estat a l'Heliodoro, però no he estat al...
Betis també és un bon solar. És bona plaça. Betis també és bona plaça, tot i que ja està al Sevilla, però al Betis també.
I Gijón és molt bona
Gijón
plaça.
Gijón és molt bona plaça. Jo trobo a faltar Càdiz. Jo estic desitjant que el Càdiz torni a primera, perquè és espectacular lloc per anar.
Fas bé de dir-ho, tot i que ho explicàvem un cap de setmana. Ahir el tu diràs, el Càdiz està pendent de la final de la promoció de d'ascens a segona.
Va
perdre ahir 2-0 la setmana més contra el Bilbao Atlètic i haurà de remuntar el Carranza.
Molt bé, la tertúlia que han fet el Lluís Canut, imitador oficial de Valerón,
sí,
i el Joan Poquí l'acabarem de rematar, com sempre, a vosaltres.
Paraula d'oient.
Parlant de rematar, acaba de marcar el Brasil.
Sí, ha marcat Firmino.
Firmino
a passada de William.
Faemino i Firmino.
Cansado ha fet algun gol, no?
Firmino i Cansado. Passada de William des de l'esquerra. Ha rematat bé Firmino des de la frontal de la petita. El Brasil que guanya en aquest partit. Serà primera de grup. Jugarà contra Paraguai als quarts de final, dissabte a la nit. I Venezuela passarà com a... No, Venezuela quedarà eliminada. Passarà Perú segona i Colòmbia contra l'Argentina tercera d'aquest grup.
Somriu, es frega les mans i aplaudeix Neymar.
Colòmbia-Argentina, eh?
Des de la graderia, el jugador del Barça, veient-ho, com dic, com a espectador, aquest segon gol, aquesta victòria de Brasil. Què diuen els nostres oients? No sobre Neymar, que ja vam preguntar ahir al programa, no sobre futbol, no sobre Sergio Ramos, sinó sobre el bàsquet. Quin és el problema del Barça de bàsquet? Segons els oients el tu diràs, Edu.
Ja dic ara que si està escoltant, Xavi Pasqual pot apagar un parell de minuts la ràdio.
M'ho imaginava.
La Montse Illa diu: el caràcter de l'equip, bona part de culpes d'en Xavi Pasqual. Els jugadors no tenen confiança, els joves no tenen minuts i Navarro fa temps que no està bé. En Rafa Gallagher diu: Madrid estel·lar i Barça cohibit, i Pasqual ha sigut un gran entrenador però ja no motiva com abans. L'Ismael Benassús diu: Pasqual tantos años desgasten y la plantilla ya no está con él y no ha puesto a los jóvenes. José Ferrer diu: per mi l'entrenador és una persona que no té carisma, que es necessita per entrenar el Barça. La direcció tècnica, per aguantar-lo, també és culpable. En Marc Roger diu: un equip sense líder ni identitat. L'Eduard Mitjà diu: l'entrenador ja amb un cicle acabat, sempre emprenyat i sense transmetre alegria a la feina. En Raúl MN diu: creus més directiva? Si no fan els deures en fitxatges, no se li pot demanar més a l'entrenador. En Marc de Sant Martín diu: mala planificació i gestió de l'equip, cada any foten mig equip fora. En David Iborra diu: mentre uns fitxen jugadors ex-NBA amb molta experiència, altres només fitxen el que el Baskonia els vol vendre.
El que deia abans el Lluís Canut.
L'Òscar Riar diu: a Navarro, Marcelinho, ja se'ls ha passat l'arròs. Plais, Thomas, Lampe no donen el nivell. L'Àlex León diu: falta de jugadors amb caràcter i un canvi en la direcció i no perquè Xavi Pascual no sigui bon entrenador, sinó perquè els canvis porten noves ambicions i propostes de joc. I acabarem amb Liqui Power, que diu: Pascual os ha dado muchísimo y lo discutís. El problema es la dirección de fichajes, que ahí también tiene culpa la directiva. Tomic, jugadorazo pero blando, no hay bases. Plays lo mismo, falta carácter y buenos bases.
Estic bastant d'acord amb aquesta última opinió. Gràcies, Edu.
Pascual
i gràcies.
Té contracte fins al 2017, eh?
El Joan Creus.
No, Pascual. Ah, Pascual. Té contracte, el van renovar fins al 2017.
Sí, sí. No, aquest oient deia, no és tant un problema de tenir mal entrenador o bon entrenador, sinó també els fitxatges i el caràcter dels jugadors.
Els cicles s'acaben, això ho deia molt clar. Guardiola ho explicava i tenia, jo crec que amb molt bon criteri, et canses de veure les mateixes persones.
Sí, sí.
I al final, les etapes s'acaben i jo penso, no sé, no conec molt a fons la situació, però jo sí que veig un entrenador, jo diria que cansat, o més que exhaurit el seu cicle.
Veurem si continuarà la temporada que ve. Jo apostaria que sí, però ho veurem en els propers dies i a veure què passa també en el tercer partit al Palau. Lluís Canut, Joan Poquí, gràcies per ser-hi.
Vinga, que vagi bé.
Un plaer, bona nit.
Adéu, bona nit.
Adéu, Valerón.
Tu ho diràs, amb Dani Sanabra. Com és l'islam a Europa? La nova monografia de Vanguardia Dossier respon a aquesta pregunta. L'islam ja és un fet europeu, però hi ha molts islams a Europa, i alguns susciten pors i polèmiques. Els musulmans europeus també tenen pors, també són víctimes dels fonamentalistes. Després de segles de convivència, hi ha molts desafiaments que esperen a Europa i els islams que hi habiten. Vanguardia Dossier, anàlisi per tenir opinió. A la venda en quioscos i llibreries especialitzades.
He oído que interfieres en nuestro trabajo.
Els morts tenen molt a dir.
¿Y cuál es ese trabajo, Josh?
Yo planto almas.
Sempre que hi hagi algú capaç d'escoltar-los.
Han torturado y le han aplastado el cráneo.
Gabriel Byrnes, Quirk...
Aquí no hay sitio para ti.
En aquesta gran sèrie de la BBC, aquest diumenge a la nit, a 8 TV, oberta a tothom.
RAC1 i Endesa presenten Veniu al Tibidabo amb RAC1. Traca final del 15è aniversari de RAC1 al Tibidabo. Dissabte 27 i diumenge 28 veniu a passar dues jornades de festa i celebració al Tibidabo. 5.000 oients repartits entre els dos dies. Dissabte 27 tot el matí de 10 a 2 amb Xavi Bundó i tot l'equip del Via Lliure fent festa entre miralls, la Talaia, l'avió, les muntanyes russes. Fins al 22 de juny, només escoltant la programació de RAC1 sabreu com aconseguir les vostres 4 entrades. Només 5.000 oients repartits entre els dos dies podran gaudir d'aquesta celebració de RAC1 al Tibidabo. Dissabte 27 i diumenge 28 veniu al Tibidabo amb RAC1 per seguir un grapat d'emocions pensades per nens, joves i grans. RAC1. Tots som... Tibidabo! A RAC1, tu ho diràs, amb Dani Sanabra.
Hola, Dani, què tal? Bona nit.
Gran premi d'Àustria de Fórmula 1 i la victòria ha estat per Nico Rosberg.
Sí, sortia des de la segona posició, però ha estat capaç de superar el seu company d'equip, Lewis Hamilton, als metres inicials de la prova. Ha arribat al primer revolt en la primera posició, el pilot alemany, i ja pràcticament no ha abandonat el lideratge, excepte els moments en què s'ha aturat als boxes per tal de canviar els pneumàtics. Ha estat una cursa que ha començat bastant moguda, però que al final ha estat una miqueta més tranquil·la i que a la primera volta ens ha deixat un accident espectacular entre Kimi Raikkonen i Fernando Alonso, el de McLaren i el de Ferrari, sortien tots dos molt endarrerits a la graella de sortida. Han patit un xoc espectacular després del segon revolt del circuit, un xoc que Fernando Alonso explicava així.
Bueno, él salió en la curva 2 patinando muchísimo, ¿no? Yo creo que las duras a las superblandas había bastante diferencia. Empezó a patinar derecha, izquierda, y los íbamos pasando todos, ¿no? Unos por la derecha y otros por la izquierda. Yo era de los que iba por la izquierda, hasta que en un momento ya perdió el coche más de la cuenta, y justo yo estaba ahí y fuimos los dos contra el muro, ¿no? Un poco raro, ¿no? Porque si te arrolla alguien en una curva o si algo, pues mira, puede pasar, ¿no? Pero eso, que patinen tanto los coches en cuarta o quinta marcha fue un poco raro y esta vez le pasó a él y yo estaba en el sitio equivocado.
Izquierda, derecha, 1, 2, 3, ¿eh? Sembla que estigui ballant la Yenka quan explica Fernando Alonso el que ha passat, un accident que l'explica Alonso com si res, però que ha estat bastant bèstia.
Ha explicat així, no sembla gran cosa, però si algú no ho ha vist, que posi la tele o que ho busqui a YouTube, perquè la veritat ha estat una de les imatges de la temporada, accident espectacular, que per sort doncs, no ha estat un ensurt, no ha passat res, i tots dos pilots doncs, han pogut baixar-se del cotxe pel seu propi peu i marxar comentant la jugada. Com dèiem, la victòria ha estat per Nico Rosberg, la tercera de la temporada pel corredor alemany, segona posició pel seu company d'equip, per Lewis Hamilton. Avui no ha pogut lluitar amb el seu company d'equip. De fet, s'ha emportat una penalització, fins i tot Lewis Hamilton, per trepitjar les línies blanques que hi ha a la sortida del pit lane. I el podi l'ha completat el Williams de Felipe Massa, primer podi de la temporada pel pilot brasiler. Semblava que Vettel pujaria al calaix acompanyant els dos pilots de Mercedes. Ha tingut problemes en el seu pit stop, ha perdut bastants segons i al final el brasiler li ha guanyat la partida, aconseguint, com dèiem, el seu primer podi d'aquest 2015.
Quan tenim la propera cita, Álvaro, d'aquest Mundial de Fórmula 1?
Doncs això no s'atura. D'aquí a 15 dies, d'aquí a dues setmanes, Gran Premi d'Anglaterra, al circuit de Silverstone, on sobre el paper els pilots de Mercedes tornaran a ser una vegada més i en menjar unes quantes els grans favorits per emportar-se la victòria.
Esperem que no hi hagi accidents ni coses estranyes com les que explicava Fernando Alonso. Gràcies, Álvaro. Bona nit.
Adéu.
Deu per la una, hem de parlar de futbol sala. El Barça està en plena planificació de la temporada vinent. Sense anar més lluny, l'última setmana ja ha anunciat els fitxatges de Marc Tulrà i de Diego Quintela, i qui la propera temporada ja no formarà part de la plantilla és Ari Santos, el segon capità que després de 6 anys de Blaugrana, guanyant-ho absolutament tot, marxa al futbol sala rus. Amb ell, just abans de marxar, hi ha parlat l'Albert Ferran.
Ari Santos, bona tarda.
Bona tarda.
S'està acabant ja, esteu fent uns entrenaments aquests dies post-temporada per no perdre la forma. 6 temporades al Barça. Vas arribar al 2009, una època en què el Barça no guanyava títols i has marxat guanyant-ho absolutament tot. Què recordes d'aquell Barça quan vas arribar?
Me acuerdo que era un equipo competitivo. Pese a mi primer año no hemos ganado nada. También nos hemos enfrentado al mejor puesto de su historia, y me acuerdo que me recibieron muy bien también, y para mí esto ha sido clave para mi adaptación.
¿Ha cambiado mucho de aquel Barça al Dara?
Hemos cambiado en todo, yo creo que hemos evolucionado, hemos cambiado, han venido jugadores, grandísimos jugadores en su época, Lin, Torres y Fernando han fichado en mi segundo año aquí, y ha sido clave el fichaje de esos tres jugadores, y además hemos cambiado, con el llegado hemos entrenado en el pabellón que había ahí detrás, donde es el teatro hoy. Hoy entrenamos en el Palau, Ciudad Deportiva, una pista solo para nosotros. Creo que nosotros hemos revolucionado y el club también.
Tinc aquí apuntat el palmarès, 3 lligues, 2 UEFA Futsal Cup, 4 Copes del Rei, 3 Copes d'Espanya, una Supercopa d'Europa. És un palmarès increïble.
Bueno. Eso es bueno para nosotros que hemos estado en esta época en el Barça. Además, ahí en medio de esto, yo pude conquistar un Mundial con Brasil. Hace 2 años de muy bonitos.
¿Hay algún título que te haya hecho especial ilusión de aquests, o que recordes con más emoción?
2. Son 2 títulos que me recuerdo muchísimo. Y la Copa de Europa en Lleida, la primera que hemos ganado. Cómo estaba el ambiente, la familia, todos los medios, todos de Barcelona, toda mucha gente abocada con nosotros. Esta ha sido la primera, y la segunda, la liga de este mismo año, que hemos ganado en Murcia, a 5º partido, después de perder a falta de 4 segundos. Ahí ya he visto que un equipo que había ganado Copa de Europa, Copa de España, Copa del Rey el mismo año, llega a 5º partido con resultado en contra, y hemos dado la mejor cara, hemos ganado en prórroga. Ahí he visto que este equipo era de leyenda.
Quina temporada aquella, la del 2012, que ho vau guanyar tot, només va faltar la Supercopa, però és que ho vau guanyar Copa d'Europa, Lliga, Copa del Rei, Copa d'Espanya, quin tros de temporada.
Sí, no, crec que és la mejor temporada del club. Hemos ganado los 4 títulos, Copa Catalunya també, no sé. Crec que aquest any és immejorable.
6 temporades on ho has guanyat absolutament tot. però no tots són bons records, sobretot arran de la lesió, que ja en vam parlar, vas estar molts mesos fora dels terrenys de joc, sens dubte el teu pitjor record, no? Imagino.
Sí, claro. Es el peor recuerdo que tengo, es mi lesión. Pero también yo aprendo de esto y para mí ha sido bueno. Quizá había llegado mi hora de salir del club y si no hubiera pasado por esta lesión no estaría pensando esto. Y ahora veo que después de la lesión que decidí que tenía que marchar y yo creo que hago bien.
¿Qué crees que ha pasado esta temporada por no haber ganado el título?
Hemos sido muy irregulares, no hemos competido bien en momentos claves, muchas cosas, pero creo que todos tenemos que tener paciencia también, ¿no? Han venido jugadores nuevos de edad también, y hay otros equipos que también juegan y pueden ganar a nosotros.
Ara que ja ha passat uns quants dies des del comiat, com el recordes? Realment va ser molt emocionant veure't a tu sol a la pista, acomiadant-te, fent la volta d'honor. No sé si amb el pas dels dies encara li trobes un plus d'emoció més.
Sí, no, ese día ha sido mucha emoción. Después de perder, así no sabías, ¿no?, cómo reaccionaría la gente. Era mi último partido, tanto que he salido para ya el vestuario y quería ya, ¿sabes? Ah, se ha acabado, ¿no? Ya. Y luego me llamaron para salir a la pista, y cuando he visto la pista que la gente estaba ahí toda en la grada, para mí ha sido emocionante. Ha sido una demostración que he ganado respeto del Palau, y esto no son muchos jugadores que conquistan. No sé, ahora paso los días, la cosa está mejor, pero siempre alguna persona me encuentra en la calle y me agradece, y estoy muy feliz por esto.
¿Qué te han dicho los compañeros?
Ah, que me echaron de menos, ¿no? Es los recuerdos que hemos tenido, pero también ellos saben que este es fútbol sala y todo puede pasar con cualquiera, y me desean suerte en mi nuevo equipo.
Parlam just després de l'últim partit i m'explicaves que tenies ofertes de Brasil, de Rússia. Finalment, com que et vols venir a viure aquí quan et retiris, que el més fàcil era el futbol rus. I al final vas a Rússia, no?
Sí, voy a Rússia, firmado por 2 años con Dinamo de Moscú. Me encontraré a mi hermano Fernandão ahí en el equipo. Y muy contento con el proyecto, muy contento por el equipo que es, y ya veremos.
La temporada que ve no pot ser, però no sé si d'aquí un parell d'anys no t'agradaria trobar-te al Barça, o no t'agradaria trobar-te al Barça a la Copa d'Europa.
Ah, yo creo que si nos encontramos es porque los dos están bien, y me agradaría por eso, porque el Barça, ¿no?, tendría que ganar la Liga, y nosotros la Liga Rusa, y nos encontraríamos en la Champions. Esto es bueno, porque sería el equipo que estoy jugando, el equipo que quiero tanto. Estaríem molt bé.
Abans de venir a Barcelona no coneixies la ciutat?
No, havia passat solo de viatge con mi equipo de Vigo cuando he jugado en España, pero no conocía.
Entenc que t'ha fascinat, tenint en compte que et vols quan et retiris vols venir a viure aquí.
Sí, el pensamiento es este, el plano es este. Mi mujer y yo hemos planejado esto y queremos vivir en Barcelona. Pese que ahora que ya no estoy en el Barça, puedo decir, ¿no? Ya, a mí me gusta surfear muchísimo, y aquí hay muy pocas olas, es lo único pero de Barcelona. Lo demás, todo de 10.
El teu fill també ho té clar, no? Crec que, per exemple, entre les ofertes de Brasil i Rússia, volia Rússia perquè està més a prop de Barcelona.
Sí, pero no sé, mi hijo siempre quiso ir a Rusia. Luego cuando Fernando se ha ido ahí, casi hemos ido a Navidad a visitarlos porque tenía curiosidad de conocer a Rusia. No sé por qué. Pero casualidad, estoy yendo ahí a Rusia y ahora él conocerá. No sé si en el invierno le gustará tanto, pero nos adaptamos. Tengo una familia con una cabeza muy buena y yo sé que nos adaptaremos fácil.
Vaig acabant. A l'últim partit va quedar clar que els aficionats t'estimen molt. Has sigut un dels capitans de l'equip. Per tu, la capitania, què ha significat?
Como un título. De verdad, como un título, porque no esperaba. Yo no soy de uno de los más antiguos del club, ¿no? Tienes a Christian, Paco, por supuesto, todos eran más antiguos que yo, y ha sido elección de los jugadores, ¿no? No ha sido elección del míster ni nada, los jugadores que me han elegido uno de los capitanes del equipo por 3 años seguidos, y esto quiere decir algo, ¿no?
L'última, ¿com veus l'equip de cara a la temporada vinent? Creus que pot revifar? Calen molts canvis a la plantilla, calen fitxatges perquè l'equip torni a lluitar per tots els títols?
Jo crec que tenim un molt bon equip, que aquest any no ha funcionat molt bé, no hem competit bé en els moments que hem de competir, però això jo crec que s'aprende. de la derrota se aprende. Yo creo que equipo este la próxima temporada seguro que ganará algo.
Doncs, Ari, moltes gràcies, molta sort i a veure si ens veiem la temporada vinent aquí en algun partit del al Palau Blaugrana, ja no com a jugador del Barça, com a exjugador, però com a espectador de luxe. Moltes gràcies.
Vale, muchas gracias a vosotros por el apoyo, por las palabras. Ojalá, si me dejan, claro, vendré a Barcelona a ver fútbol sala cómo está y saludar a los amigos.
Hem d'anar marxant, però abans de marxar repassarem d'altres coses que han passat avui al món de l'esport amb el Pau Arriaga. Com estàs, Pau? Bona nit.
Bona nit, Dani. La barcelonina Erika Villaécija ha aconseguit el bitllet per al Mundial de Kazan. La nedadora del Club Natació Sabadell ha superat Mireia Belmonte a la prova de 5 quilòmetres en aigües obertes que s'ha disputat a l'Estany de Banyoles. En futbol, la selecció brasilera femenina ha quedat eliminada del Mundial del Canadà. La canarinha, una de les principals favorites, ha caigut contra Austràlia per 1-0 als vuitens de final. El madrileny Alberto Contador és el guanyador de la Ruta del Sud. Així, el ciclista del Tinkoff Saxo confirma el seu bon estat de forma de cara al Tour de França, que començarà el dia 4 de juliol. En tennis, Garbiñe Muguruza i Carla Suárez són les campiones del torneig de Birmingham. La parella s'ha imposat a les txeques Labakova i Rdeka per un doble 6-4 i aconsegueixen el seu primer títol sobre herba. Per la seva banda, Roger Federer ha guanyat a Halle i Andy Murray a Queens, i tots dos arribaran a Wimbledon en plena forma. I acabem amb el triatló de Barcelona. El balear Mario Mola i la gironina Carolina Routier han estat els guanyadors. D'aquesta manera, Mola repeteix victòria a la prova, després del triomf que va aconseguir l'any 2013. Per la seva banda, Routier ha aconseguit la victòria després de superar l'australiana Van Coeborden i la catalana Anna Godoy, dues de les que eren les favorites.
Déu-n'hi-do, tot això ha passat avui. Gràcies, Pau, bona nit.
Bona nit.
I gràcies al Joan Ferrus de la part tècnica, gràcies a l'Edu de Batlle, gràcies a Albert Redondo, a l'Albert Ferran, a l'Adrià Barrio, al Pau Arriaga i a tota la redacció d'Esports de RAC1 que ha fet possible aquesta edició del Tu Diràs, que com sempre tornarà demà amb el fins ara president del Barça, ara precandidat a la presidència del Futbol Club Barcelona, Josep Maria Bartomeu, en aquest estudi. Demà el Santi Noi, el Xavi Bosch, l'equip habitual i Josep Maria Bartomeu en aquest estudi de RAC1 al Tu Diràs. Fins demà, bona nit.
Que no m'escolto.
Tu Diràs.
RAC1. Notícies. Sílvia Solana.
Bona nit, és la 1:03. Grècia fa un últim intent per evitar quedar fora de la zona euro. Aquest dilluns hi ha una cimera d'emergència de líders europeus per negociar un nou rescat, ja que el 30 de juny Atenes ha de pagar 1.600 milions d'euros a l'FMI i no té diners. Ara el govern de Síriza cedeix i està disposat a pujar l'IVA d'alguns aliments i dels hotels i també augmentar els impostos a les grans empreses. A més, a partir de l'any que ve també eliminaria les jubilacions anticipades i retallaria les pensions més altes dels funcionaris, com volen França i Alemanya. A peu de carrer, els grecs continuen traient diners als seus bancs, que aquesta setmana que ve es podrien quedar sense liquiditat i fer un corralito. Pedro Sánchez és el candidat oficial del PSOE a la Moncloa, que diumenge ha assumit el compromís de posar-se al capdavant d'un projecte que qualifica de segur, valent i coneixi. Davant una gran bandera espanyola, durant bona part de l'acte, Sánchez ha carregat contra els que creuen que poden trencar-ho tot amb una votació.
El cambio seguro, el cambio valiente, el cambio coherente con nuestros principios socialdemócratas que una, un cambio que una. Necesitamos, amigos y amigas, desterrar de la vida pública el insulto, la descalificación y el miedo. Y tenemos que abrir un tiempo de tolerancia y de respeto que permita el diálogo fructífero entre todos.
Els tres grans eixos del seu discurs són unitat, corrupció i atur. Artur Mas anunciarà aquest dilluns els canvis al govern per suplir els consellers d'Unió que marxen de l'executiu, uns canvis que podrien passar per rellevar Francesc Homs com a portaveu. Davant de la imminència del 27S, l'opció més fàcil, però, és promocionar càrrecs intermitjos i, per tant, nomenar consellers de perfil més tècnic. A tot això, Josep Antoni Duran i Lleida ha publicat aquest vespre una entrada al seu blog on assegura que donarà la cara pel seu partit al 27S, però no aclareix si ho farà presentant-se com a candidat. Defensa que Unió representarà el votant tradicional de CiU i plantarà, diu, a la demagogia. Un equip de 100 persones ha rescatat l'espeleòleg que dissabte va caure en una cova al Pallars Jussà. Després de més de 20 hores de feina, han pogut treure l'home de 45 anys que havia caigut des d'una altura de 6 metres a l'interior de la cova d'en Cuberes, en una zona de molt difícil accés. L'home té ferides a l'esquena. D'altra banda, Barcelona busca les dues persones que han robat un bus turístic. Després de conduir-lo durant una estona, l'han empotrat contra un cotxe estacionat i han aconseguit fugir. La Fundació Catalana de l'Esplai ha rebut més de 5.000 peticions de beques per casals i colònies de cara a aquesta estiu. El govern subvencionarà les activitats de lleure